Bon dia, què tal, com esteu? Comencem aquest divendres 5 de febrer de 2021. Encetem 3 hores de ràdio, de magazín, de Penedès en xarxa, d'Alt i Baix Penedès. Des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, us acostem al magazín matinal, com cada dia, de 9 a 12. Avui divendres començarem amb la previsió meteorològica que ens acostarà d'aquí uns minuts el Pere Almendárez. A continuació, la prèvia esportiva del cap de setmana i l'entrevista. Avui conversem amb el Manel Ortiz, president del Moja de Futbol, per parlar d'aquesta carta de suport a Manel Duran dels equips del Penedès Garraf. Tot parlant de futbol, arribarem a 2:15, primera cita amb l'actualitat, primer flash informatiu del divendres. I a continuació, i després d'una breu pausa, alimentació i hàbits de vida saludables amb la dietista Astrid Barquer. Avui parlem de la sal i dels substituts per totes aquelles persones que tenen hipertensió o que vulguin reduir la retenció de líquids. A les 10 obrirem la segona hora d'aquest divendres amb la secció d'actualitat, on avui hem convidat la directora del Consorci de Promoció Turística del Penedès, la Núria Sala, perquè ens presenti el Pla d'Accions 2021 del Consorci. Un pla que fa just una setmana presentaven online a entitats, empreses, allotjaments, cellers i ajuntaments que formen part d'aquest consorci i que avui compartirà amb tots els oients. A 2:15, segona cita amb l'actualitat, arribarà el segon flash informatiu en clau Alt i Baix Penedès i a continuació obrirem l'agenda al detall. Un parell de propostes. Avui, per exemple, us parlem de la Biblioteca Oberta d'Olèrdola, que malgrat les restriccions ha continuat donant servei a les biblioteques de les escoles de Moja i de Sant Pere d'Olanta fora d'horari lectiu i programant activitats. I també us volem parlar del Teatre Joan Colet de Calafell. Han acabat la remodelació. Parlarem amb la Mònica Trepat, del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Calafell, i, esclar, li demanarem si ja estan treballant en la programació. A les 11 és divendres i és temps de cinema de Catifa Vermella. Avui sí que bombo i platerets i Catifa Vermella per saludar el nou crític cinematogràfic del Penedès en xarxa, el Marc Compte, que agafa el relleu del Freddy Contreras. Amb el Marc repassarem algunes estrenes i també comentarem els nominats als Globus d'Or 2021. A 2:15, última cita amb l'actualitat, tercer flash informatiu amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació, com solem fer els divendres, acabarem amb una entrevista. Avui parlem amb la cantant vilafranquina Noelia Molino, que ha estat nominada als Premis Underrock 2021 en la categoria de millor disc de pop-rock. Als 2:15, cita amb l'actualitat de casa i a les hores en punt, cita amb el butlletí, amb la resta de notícies, amb tot el que passa al país. Per tant, pareu atenció a les 10, a les 11 i a les 12. I ara sí, feta aquesta presentació, ja sabeu quines veus, quines propostes us explicarem a partir d'ara i fins a les 12. Per tant, comencem el Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
A Aquesta setmana ha estat la setmana de la Candelera, de la marmota als Estats Units, però bé, més enllà de les previsions, sembla que l'hivern és viu. La ciència, què hi diu? Pere Almendárez, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un breu repàs de la situació meteorològica per aquest cap de setmana. Hem de parlar d'un cap de setmana en què esperem l'arribada d'una pertorbació que en principi no serà gaire activa, però sí que ens farà canviar el temps i tornarem aquest temps més hivernal entre dissabte i diumenge. Pel que fa al temps d'avui divendres, tindrem una jornada de nou amb força núvols al Penedès, però sense precipitacions. Durant la matinada, les primeres hores del matí, es mantindrà el cel totalment ennuvolat, fins i tot amb alguna boira als municipis del litoral. A les hores centrals del dia, aquests núvols serien una mica més trencats, obrint-se alguna clariana esporàdica. Ja de cara a la tarda i al vespre, els núvols tornarien a guanyar terreny i tornarien a deixar un cel molt ennuvolat. Les temperatures avui divendres, les mínimes pujaran una mica, nit que en conjunt serà poc freda, mínimes entre els 9 i 12 graus i màximes sense gaires canvis entre els 14 i els 16 graus. El vent avui divendres bufarà de component nord-est al matí, girant a component est durant la tarda amb alguna ratxa moderada bufant al voltant dels 30-40 km per hora, especialment del litoral. Pel que fa al temps de demà dissabte, ens arribarà aquesta pertorbació que, com diem, serà poc activa aquí al Penedès. Dia força ennuvolat en general, però amb alguna clariana puntual, especialment cap a les hores centrals del dia. Durant la tarda i el vespre no descartem alguna gotellada feble, en principi seria molt poca cosa si és que acaba caient alguna cosa. Si aquestes precipitacions acabessin descarregant aquí al Penedès, ho farien acompanyades de fang. Les temperatures dissabte podrien pujar encara una mica, especialment les mínimes, mínimes entre els 10 i 14 graus i màximes sense gaires canvis entre els 14 i els 16 graus. Poca diferència, per tant, entre les temperatures nocturnes i les diurnes. El vent continuarà bufant de component nord-est o est durant el matí, amb alguna ratxa moderada encara, girant a component sud-oest durant la tarda, afluixant aquest vent. De cara a diumenge ens acabaria de creuar aquesta pertorbació encara amb un dia amb força núvols. Aquests núvols, fins i tot durant el matí i el migdia, podrien acabar deixant alguns ruixats irregulars, més probables cap al sector interior de l'Alt Penedès i menys probables cap al Baix Penedès. El més destacat de cara a diumenge serà la clara baixada de temperatures. Recuperarem una sensació més d'hivern i no pas aquestes temperatures tan suaus que hem tingut durant les últimes jornades. Les temperatures mínimes podrien baixar fins als 6 o 7 graus cap als municipis interiors i entre els 6 i 8 graus cap als municipis de la costa. Les temperatures màximes també es quedarien força curtes entre els 10 i 12 graus en general de cara a diumenge. Això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Els esports.
És divendres i després de la predicció meteorològica és temps d'esports al Penedès en xarxa, un espai que a les portes del cap de setmana dediquem a la prèvia esportiva i a l'entrevista. Arrenquem, doncs, amb l'actualitat esportiva que ens du la companya Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, de nou, prèvia minvadíssima a causa de la pandèmia. Recordem que a nivell amateur, de fet, no es va arribar a començar la temporada i a curt plaç sembla, la veritat és que poc probable que això succeeixi. Amb tot, el que sí que tindrem aquesta setmana és en primer lloc un partit de futbol, que serà el que enfrontarà el Vilafranca i a la Pobla de Mafumet en la 15a jornada de tercera divisió. Serà diumenge a partir de les 12 del migdia al municipal de la Pobla de Mafumet. I a banda de futbol també tindrem hoquei patins en aquesta 18a jornada de l'Hockey Lliga, com sempre, amb Noia, Calafell i Vendrell com a protagonistes penedesencs. Comencem amb el Vendrell, que serà l'encarregat d'obrir la llauna del nostre territori, rebent la visita del Taradell demà mateix a partir de les 6 de la tarda. Un duel vital, bàsicament per la diferència mínima que separa els dos equips, que és de tan sols 2 punts. Ja per diumenge, a 2:15 a l'hora del vermut, el Noia rebrà el Joan Ortoll de Calafell a l'Igualada. I ho fa en el millor moment de la temporada i després d'encadenar dues victòries consecutives. Dissabte passat davant el Calafell i dimarts amb el Lleida. I a Calafell, que també diumenge, però ja a les 8 del vespre, rebrà el Reus, si ho permet, això sí, la pandèmia. Ja que recordem, els reusencs porten 3 jornades consecutives ajornades per la Covid. I feta ja aquesta minvadíssima prèvia del cap de setmana, deixem ara pas a l'entrevista de la jornada que avui ens du el company Armand Beneito des de Canal 20. Armand, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs així, dilluns passat el Tito va poder parlar amb el Manel Duran i avui volem parlar, podríem dir, amb un dels representants dels molts clubs del Penedès Garraf que han fet una carta demanant, com a mínim, explicacions d'aquesta destitució del Manel Duran, una carta que han fet arribar a la presidència, al president de la Federació Catalana de Futbol. Com dèiem, avui parlarem, doncs, concretament amb el president del Moja, el Manel Ortiz. Manel, com estàs?
Molt bé.
És així, heu fet arribar aquesta carta pràcticament amb tots els clubs del Penedès Garraf, demanant com a mínim això, no?, explicacions, un per què, no?
Sí, la veritat és que ens va agafar tothom per sorpresa i no ens ho esperàvem. Nosaltres com a clubs del Penedès Garraf, una mica el que vam fer és ajuntar-nos uns quants, vam intentar recopilar el màxim d'informació, parlar amb el Manel també, i vam decidir fer una reunió virtual a alguns clubs, érem una vintena de clubs que ens vam poder ajuntar i vam parlar una mica d'accions a emprendre o què és el que podíem fer per mirar de solucionar aquest tema, no? Aleshores vam acordar, doncs, fer aquesta carta, intentar involucrar el màxim de clubs. Al final han sigut 54 clubs, pràcticament la totalitat de tota la delegació Penedès Garraf, i en aquesta carta una mica el que demanem, com ja apuntaves, és, en fi, les explicacions, el perquè d'aquesta destitució, donar recolzament al Manel. Durant aquests 10 anys ha estat una persona que ha fet un treball impecable aquí a la comarca en quant a futbol base, en quant a futbol amateur, i per altra banda també inclús demanar que se'l restitueixi i que no ens quedem sense delegat federatiu. Ara mateix amb la que està caient, doncs, no tenim cap enllaç amb la federació i no podem quedar desatesos. Una mica per aquí és la línia, no?
Clar, quan pràcticament la totalitat dels clubs del Penedès Garraf, que és la zona on hi era el Manel, estigueu d'acord en que, evidentment, la feina que ha fet el Manel durant aquests 10 anys ha sigut magnífica, s'entén que la destitució no és, evidentment, doncs, per fer malament la feina.
No, la veritat és que per això volem saber els motius, exactament. Nosaltres hem parlat amb el Manel i tenim la versió del Manel i ens la creiem. Simplement demanem la versió una mica de la federació, a veure què és el que argumenten o què és el que aquesta falta de confiança que, segons ens ha arribat, és el motiu. Quina és aquesta falta de confiança i per què, després de 10 anys del Manel fent una tasca excel·lent aquí, ara, de repente, doncs, se'l destitueix.
Realment vosaltres, bueno, ho heu viscut tothom, no? Però semblava que a vegades estava dos partits alhora. El que és impossible és que pràcticament vivia el cap de setmana de futbol a tot arreu.
Sí, el Manel estava tot arreu. És una persona de futbol, durant molts anys ha estat vinculat a un club, al Sant Pere Molant aquí, com a president i a la Junta i tot. Per tant, és una persona que sempre li ha agradat el futbol. Després, quan va fer el pas a la federació, diguem-ne, com a delegat representant de la comarca, doncs ha estat, diguem-ne, sempre ajudant els clubs, sempre a disposició, sempre amb el telèfon obert, veient futbol, visitant camps, visitant a clubs, i tant aquí com al Garraf, em consta, tots els equips del Garraf que hem anat parlant, també la seva sorpresa i diguem-ne indignació és evident, amb la qual, doncs, bé, no ho entenem i ja et dic que ens agradaria que pogués tornar a ser el nostre representant.
De moment, evidentment, no heu rebut resposta, no?, de la carta.
No, i també ens sorprèn perquè, home, es va presentar dilluns. Pensem que és prou important el tema com per actuar ràpid i actuar urgent.
I per altra banda, evidentment, també hem de parlar del que està passant. Ara mateix, doncs, els clubs no estan fent entrenaments, vosaltres, doncs, evidentment, teniu gent de fora, només podrien entrenar els de Moja, esteu, doncs, sense entrenar, no sabeu res, ara, a més, encara, doncs, el pont que teniu per poder saber coses no hi és. Realment la cosa està negra, no? S'ha de ser... no sé si pessimista o optimista, però està negra la cosa.
La veritat és que està complicat en el sentit que les mesures que s'han anat posant les darreres setmanes, mesos, fa que efectivament no puguem entrenar, no estem entrenant. Una mica, si hi havia alguna possibilitat de reempresa de la competició, també es demanava que hi hagués 3-4 setmanes d'entrenaments, perquè els clubs hem estat parats, no s'ha pogut entrenar. Aleshores, el calendari es tira a sobre. Si no podem començar a entrenar aquesta setmana o la vinent o l'altra, que això faria que el mes de març es pogués tornar a la competició, pràcticament veiem que és impossible poder competir aquesta temporada. I bé, tot i que el cor et pogués dir, o les ganes, o la il·lusió, el cap fred et diu que pràcticament la temporada s'hauria d'anar per anul·lada, i a l'agost-setembre ja en parlarem.
Perquè, clar, l'única solució, en cas que sonessin campanes i es pogués, com dius tu, millor començar el mes de març, seria només a una volta, fer la competició a una volta, només tal com està ara mateix a una volta, no hi ha res més, no?
Sí, la federació en aquest sentit ja va... diguem d'anunciar o dir que no recordo exactament si va ser el desembre, que ja proposaven, doncs, en el cas nostre, segona catalana, només fer la primera fase. Recordem que hi havia dos grups, un subgrup A i subgrup B, i que aquests grups, doncs, feien una primera fase, una segona fase, per veure el play-off d'ascens i tal. En aquest sentit, la federació el que deia era només fer-se una primera fase, aquests 11 equips que seran en 10, 20 jornades, fer aquestes 20 jornades, i després el primer de cada grup optar un ascens, i els dos o tres de baix, doncs, el descens. Però tot i aquesta reducció de fer-ho només a una fase i ascensos pràcticament directes i això, és que no tens material, perquè aquesta remodelació, diguem-ne, que es va anunciar el desembre, era per començar a finals de gener, primers de febrer. Clar, estem ja primera setmana de febrer, no hi ha novetats. Entenc que aquesta setmana hauria d'haver-hi, bueno, algun anunci del Procicat, que també doni peu que de la federació prenguin decisions, però vaja, no tenim informació. Potser també la federació hauria de decidir, independentment de Salut, Procicat i Generalitat, i doncs determinem una decisió, la que sigui, i ja està, perquè si no estem pendents, els clubs no sabem ben bé quina és la línia a seguir, una desinformació evident. En fi, a veure aquests propers dies si s'aclareix alguna cosa.
Perquè l'altra possibilitat d'allargar-ho fins a millor finals de juliol, no sé si s'ha proposat o és factible o es pot.
Crec que la data límit era 30 de juny, val? I amb aquesta remodelació que deia ja ens n'anàvem, pràcticament amb aquesta primera fase només, ja ens n'anàvem a finals de juny o mitjans de juny. És que estem ja en dates que o es comença ja o s'ha de decidir, doncs, aquest any donar-la per perduda, i com et deia, a l'estiu, doncs ja en parlarem.
Doncs és el que hi ha, no? En tot cas, m'imagino que clar, aquí té ganes de començar, suposo que és la federació, no? Per el que sigui. Evidentment, els clubs teniu mono de futbol, però tal com està tot, doncs potser ens hem d'oblidar una mica ja d'aquesta temporada 2020-2021, no?
Bé, evidentment el que s'haurà de veure és com queda, diguem-ne, tots els clubs i jugadors han aportat unes fitxes, una mutualitat, uns abonaments, diguem-ne, està una mica en l'aire com es resol aquest tema, en el sentit de que si aquesta temporada no has jugat, doncs evidentment pot ser que es convalidi, o la lògica diria, doncs bueno, es convalida de cara a l'any que ve, i pensem que també hi ha molt de futbol base, hi ha molts pares doncs, que paguen perquè els nens puguin jugar i tal. Tot això, hi ha molta aquesta incertesa, és la que també una mica els clubs demanarem que resolgui i que se sàpiga una mica com queda el panorama d'aquest any, o inclús de cara a la temporada que ve, aquesta condonació que et deia de les quotes, o aquest tema, a veure com queda resolt.
Molt bé, Manel, doncs esperem notícies de la carta i en aquest cas també Procicat o Federació, qui sigui, doncs que digui alguna cosa ja, perquè ja estem al febrer i ja la cosa ja pinta molt malament, doncs almenys doncs que diguin alguna cosa. Manel Ortiz, president del Moja, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Estarem en contacte.
Adéu-siau.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
Falten un parell de minuts per arribar a 9:45 a les notícies en clau Penedès i arribarem amb Haldor Mar i aquesta cançó que canta El vent, The Wind. And all full of night, looking for light, looking for peace, looking for God. In the wind of the world, I will bring your sorrows. Being born starts with a cry, but we're still in the wind, facing the wind, hearts in the wind, heads in the wind. Eyes in the wind of the world. And all full of night, looking for light, looking for peace, looking for God in the wind of the world. Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Baixa lleugerament el nombre de pacients ingressats per coronavirus als hospitals de l'Alt Penedès i el Garraf. La pressió hospitalària a l'Alt Penedès i el Garraf manté la tendència de la darrera setmana i baixa lleugerament, tot i que els dos hospitals han sumat 3 noves defuncions a causa de la Covid-19 aquesta setmana. Segons les dades facilitades ahir pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, des de dilluns s'han registrat 2 noves morts a l'Hospital de Sant Camil i una al de Vilafranca del Penedès. Amb aquesta situació, els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès han comptabilitzat des del mes de març un total de 214 defuncions per coronavirus. Les persones ingressades per Covid-19 són 136, una desena menys que aquest dilluns, i pel que fa a les altes s'han comptabilitzat 34 de noves, arribant a les 1.139 des de l'inici de la pandèmia. Us parlem ara del canvi d'ubicació dels col·legis electorals a Sant Martí Sarroca. Seguint els protocols sobre les recomanacions sanitàries davant la pandèmia de la Covid-19, que assenyalen que per les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer és indispensable que els col·legis electorals tinguin portes d'entrada i sortida diferents, l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha decidit canviar l'emplaçament dels col·legis electorals. Per aquest motiu, els habituals llocs de votació de l'escola Jaume Balmes i les antigues escoles de la Bleda quedaran substituïts pel pavelló poliesportiu i el local del centre de la Bleda, respectivament. Arrenca un curs de sommelier professional a l'Escola d'Enoturisme de Catalunya. L'Escola d'Enoturisme de Catalunya ha engegat aquest dimarts un curs de sommelier professional. Es tracta d'una novetat de l'escola per aquest any 2021, amb l'objectiu de formar professionals especialitzats en el món del vi amb una àmplia base de coneixements sobre el producte i el negoci i la seva relació amb la gastronomia. El curs permetrà entendre el llenguatge tècnic del món del vi des d'una visió multidisciplinar. Un objectiu específic del curs és aprofundir en les habilitats comunicatives de l'alumnat, posant especial atenció en les expectatives del client i oferint una formació integral que contempla l'anglès i el francès, incorporant així l'ús professional de llengües estrangeres en el món de la sommelieria. El curs serà impartit per professionals experts referents en el sector, com César Cànovas, Ferran Centelles, Andrew Ashurts, Albert Rimbau o Ramon Francàs, sempre amb la voluntat que l'alumnat sàpiga entendre i comunicar el valor que hi ha rere una copa de vi. El curs s'adreça a professionals de l'hostaleria i la restauració, de la comercialització de vins nacionals o internacionals, professionals dels cellers, guies enoturístics o amants del món del vi. I acabem a Cunit, Carnaval des de casa. El municipi de Cunit proposa una festa diferent per aquest 2021. Sense esdeveniments al carrer, els concursos agafaran el protagonisme. Cunit no renuncia a celebrar el Carnaval d'aquest any 2021, tot i que la pandèmia del coronavirus obliga a fer una festa molt diferent. En aquest sentit, no hi haurà ni rues ni esdeveniments al carrer i les propostes se circumscriuen als nuclis familiars i a les xarxes socials. L'Ajuntament i la coordinadora de colles han preparat 2 concursos que es faran entre els dies 11 i 17 de febrer. Un d'ells serà el de guarniment de balcons amb motius carnavalescos. Hi ha 3 premis relacionats amb el comerç local que es donaran a conèixer el dia 18. L'altre concurs serà el de fotografies, que es farà a través d'Instagram i que té un motiu diferent cada dia. Des del dia 11 fins al 17 s'hauran de penjar fotografies relacionades amb diferents aspectes del carnaval, com ara les coreografies, les truites, les disfresses, els balcons decorats o els dibuixos de sardines. Els guanyadors s'anunciaran el dia 22.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
És divendres i tenim nova sessió d'hàbits i alimentació saludable amb la dietista Astrid Barquer. Molt bon dia, Astrid.
Bon dia.
Fins ara, potser us heu fixat, la presentàvem com a coach nutricional i avui l'hem saludada com a dietista perquè ha obtingut el títol. L'enhorabona.
Gràcies.
Ha estat un camí llarg,
Bueno, més que res complicat, no? Perquè fent-ho amb tres criatures, feina i tot, és més engorrós. Però bé, ja està, ja està. Ara ja paro, eh? Vull dir, ja no vull ni més carreres universitàries ni més, tio, almenys durant una temporada, perquè si no el meu marit em deixarà al final. Ja.
Això dius ara, però quan...
No, ja m'he mirat un màster, ja.
Guai, que veus?
Però haig de parar una temporada.
Ara és calent encara, però d'aquí una estoneta el coquet, eh?
Necessito descansar, necessito descansar.
Doncs l'enhorabona, ens fa molt feliços que hagis aconseguit la titulació.
Gràcies.
I que siguis dietista i que ens continuïs acompanyant divendres sí, divendres no. Avui ens proposes parlar de la sal i és curiós perquè la sal té molts fans. Hi ha gent que si no posa força o molta sal als àpats diu que allò no val res, que no té gust. I després, clar, hi ha tota una colla de persones que no poden posar sal.
A nivell de salut no està ben vista. Jo sóc d'aquestes, de posar molta sal, eh? També m'agraden els gustos forts, val? Però a nivell culinari la sal és essencial, no? De fet, quan veiem cuinar cuiners de renom, n'hi posen molta, no? És un additiu que el que fa és que reforça molt els gustos de les altres coses, amb la qual això ajuda a que tot estigui més bo, no?
I és curiós perquè aquests grans xefs diuen... un pessic de sal, però tu veus la maniobra...
el seu pessic és de massa
sencera. Seu pessic i dius, Verge Santa, això no és un pessic.
Correcte. Pensa que la sal, ja històricament, era molt preuada. De fet, la paraula salari, no?, ve d'això, perquè abans la gent se li pagava amb sal i hi havia rutes senceres a la sal, a la Índia, tot el problema que hi va haver amb la sal, no? Per tant... en la història té molta presència, surt a la Bíblia, Homer ja en parla que els herois de Troia menjaven carn a la sal, és un complement alimentari que fa molts anys que a nivell culinari s'utilitza i ens segueix encantant la sal, però és cert que algunes coses a nivell de salut les haurem de tenir en compte.
Doncs explica'ns, clar, diem la sal i de sals, a més, avui en dia n'hi ha tantíssimes, n'hi ha que s'han posat molt de moda, tenen orígens diferents. Quan parlem de sal, què hi trobem?
Normalment, quan parlem de sal, pensem en el que és la sal comuna, no? Aquesta sal de taula, que acostumem a veure la refinada, no? Aquest polsim blanc. Però l'origen pot venir de dos llocs diferents. Pot ser la sal marina, que és a la que estem més acostumats, que, com el seu nom indica, prové del mar. És la que ajuda a dissoldre amb més rapidesa i s'obté de forma natural quan la es tanquen i la posen per evaporació amb el sol. I el vent, doncs, s'endú l'aigua i es queda allà tot el contingut salí. Aquesta sal marina té una mica més de contingut en iode i és clor sòdic igual, un 34% de sodi i oligoelements. Però aleshores tenim l'altra part, que és la sal de roca, que no seria extreta del mar, sinó que seria extreta de la terra. És una terra que a milions d'anys d'antiguitat era un oceà, però que es va anar evaporant, no? S'ha solidificat en la terra i han quedat aquestes terres més salines. La més coneguda és la sal de l'Himàlaia. Sal a més, val? Té un gust com que li dona més gust de salat, però dissol pitjor. Val? I per extreure-la, doncs, és un projecte de mineria, no? S'ha d'extreure perquè són unes vetes impactades i el que s'ha de fer és treure-li.
I el format d'aquesta sal, com es presenta?
Normalment el que es deia, no? La trobem sal fina, que vol dir que està més reduïda en pols, que és més refinada, però val a dir que com més refinada és, menys pura és, i també els químics que s'utilitzen moltes vegades per refinar-la no són d'allò més saludables. Aleshores, ens va bé perquè com més fina, més ràpid és a dissoldre's, però per altres tipus de receptes ens pot anar bé també el que és la sal gruixuda, que en diem que la més coneguda és la sal Maldon, no? Això que fem de dir-li nom de marques. És un gra menys fi i aleshores s'utilitza, per exemple, per fer coccions a la sal, que avui us en diré una recepta, i per fer alguns guarniments, no? Quan fas alguns peixos o algunes cans, a sobre li poses aquesta sal més gruixuda.
N'hi ha moltes de sals amb cognom, amb adjectiu, a banda d'aquesta sal Maldon. Ens fas 5 cèntims de quines són les més típiques i les seves característiques.
Les més conegudes, sí. Bueno, aquesta, la Maldon, que és aquesta sal anglesa, no?, que és típica perquè és com molt pura, no?, de gran puresa natural, o almenys així ens ho han vengut durant molts anys i ho seguim pensant. I són aquests cristalls plans que fan, no?, com unes capes més fines i algunes més gruixudes i té un gust molt fort. Més que tingui un gust molt fort és que quan te'l poses a la boca, com que hi ha molta quantitat perquè com una pedreta, doncs el notes molt. Després tenim la sal de Bretanya, que és la sal Guernant, que és aquella que és com de color gris. Val? I és la que anomenem sal integral, molt rica en oligoelements, és natural i sense additius, aquell color que li posa és de la terra d'on està extreta. Molt utilitzada en alta gastronomia és la flor de sal, que és com una concentració de sal que fa aquella forma que sembla una flor. S'utilitza sempre en cru i bueno, és bastant cara, aleshores és molt apreciat en gastronomia. La sal fumada, que és una sal que, com el seu nom indica, l'han posada doncs, amb ahumado, que es diu en castellano, que l'han fumat perquè tingui aquest gust i aquesta olor a fum, s'utilitza normalment bueno, per carn, amb verdures, amb peix també, però com que la carn fumada és habitual, doncs s'utilitza i es fa servir també com a espècie perquè té un gust molt intens. La sal negra, que és la sal que no està refinada, és molt típica a la Índia, té més sofre i aleshores té aquest color i té menys gust de salat i aleshores va bé per les persones que els agrada posar-s'hi molta sal però no els hi convé per la salut. I per últim tenim aquesta que hem comentat ja d'exemple de sal de roca, que és la de rosa de l'Himàlaia, que de fet es diu de l'Himàlaia perquè s'extreu d'una zona del Pakistan que forma part de la cordillera de l'Himàlaia, i són això, no? Unes reserves de sal marina de l'època del Juràssic, que conté més de 84 oligoelements i conté més ferro que no pas la sal marina, que potser tindria més contingut en iode. Després, d'aquesta sal de l'Himàlaia se'n fan làmpades, que és la làmpada de sal, que aquí no hi ha evidència científica, però molta gent diu que li ajuda a resoldre problemes respiratoris, per tant, dorm millor si la té a l'habitació, al costat del llit, o també diu que ajuda a rebaixar totes les energies negatives per les zones dels wifis i tot això, i per això també es posa comúnment a prop dels ordinadors. Aquí necessitaríeu moltes, a la ràdio.
Sí, sí. Aquí ens enganxem les mans tot sovint. Clar, la sal no només la trobem com a sal, sinó que hi ha molts aliments que la porten incorporada, que això a vegades quan et diuen has de rebaixar la sal no hi penses.
Sí, els aliments la porten incorporada, però pensa que la natura sempre és molt intel·ligent i en porta molt, o sigui, els aliments naturals que en tenen, de sals minerals, en tenen en molt poca abundància, és a dir, que si no tindríem mai problemes d'hipertensió per als aliments naturals, diguem, el problema els tenim quan nosaltres els hi afegim, val? Aleshores, altres sals sí que contenen, per exemple, el potassi, no? Bueno, altres minerals que li donen aquest gust, però sal en si, com el clorur de sòdic, no en tenen massa. El problema ve quan ho processem, ho cuinem nosaltres, o la indústria alimentària, que sap que la sal ens encanta, perquè la necessitem, i llavors el cos la identifica com un mineral essencial, i per tant fa que ens agradi molt, i aleshores, com que volen que comprem els seus productes i que estiguin bons, doncs en posen molta, i bueno, com fan els grans cuiners en els seus restaurants, no? Aquí és on ve el problema, perquè a més, la sal també és un molt bon conservant, i aleshores ho trobem en molt processat alimentari, bueno, molt envasat alimentari, perquè ajuda a ser un conservant natural, com per exemple en els brous de bric.
Són saladíssims, és veritat.
Són molt, molt salats perquè, home, és que si no, com conserves 3 mesos un brou tancat amb un bric sense que es faci malbé, no? I també passa amb el llegum envasat. Llavors, clar, l'has d'esbandir millor perquè no tingui tant contingut en sal, que una mica traspassen a l'aliment, però, bueno, segur que si ho esbandeixes és millor. Doncs les persones que pateixen hipertensió han de vigilar, doncs, amb això. Amb què més han de vigilar? Amb els fruits secs que són fregits, perquè també n'hi afegeixen, no? Les ametlles salades, tot això. El menjar en llauna, que també en porta molt, també com a conservant. Alguns productes càrnics, com els embotits, val? O altres processats, porten moltíssima sal, també. I després, que per la recepta ho necessitem, doncs, per exemple, unes olives, com es conserven, amb aigua, amb sal. Un formatge, com es fa, amb sal, no? Si no, no estan bons. Algunes salses comercials també en porten molt. Sempre és un additiu molt habitual en els processats alimentaris, per tant, és aquí on hem de vigilar.
Doncs fem la cara i la creu de la sal. Comencem amb avantatges i després mirem l'altra cara de la moneda.
Bé, hem de dir que la sal és necessària pel funcionament del cos. El nostre musculatura la necessita perquè si no en tenim, doncs patim rampes musculars i tenir-ne mancança ens pot provocar fins i tot aquella sensació de mareig. Val? El problema és que s'ha de vigilar amb quina quantitat perquè en excés també pot ser perjudicial. Val? Però com a avantatges també té a nivell extern. Per la pell hi ha alguns tractaments estètics que es fan amb pedres de sal, d'acord? I, de fet, un bany amb sal, si agafes aigua molt calenta, sense escaldar-te, però tan calenta com puguis, ja ho vaig dir-ho en el detox, i afegeixes 2 quilos de sal a la teva banyera, és un bany tonificant, que es veu que això li encanta al fetge i t'ajuda a depurar una miqueta el fetge, a treure les toxines.
Inconvenients, segur que la llista és més llarga.
Una mica més, perquè és això que et deia, no? La posem i l'afegim, perquè hem de tenir en compte que la quantitat màxima recomanada de sal al dia són 5 grams al dia, que això vindria a ser una culleradeta de postre, al dia. Però clar, si hem de tenir en compte tota la sal afegida que porta alguns dels conservants o plats cuinats que mengem, doncs segur que ens en excedim. I si ens excedim cal compensar amb potassi, perquè ens ajuda a eliminar aquests excessos de sodi que tenim en el cos, d'acord? Què provoca també aquest excés de sal? Pues que fem estressar els nostres ronyons, no? Que fatiguem els ronyons, perquè és al final qui ha de gestionar també com a òrgan de filtre, i això ens pot provocar, si ens passem, pedres al ronyó o sorretes, no? En aquest òrgan, i aquesta és una patologia molt dolorosa, qui ho pateix ja ho sap, que en diuen el part, no? I també és habitual en persones que beuen poca aigua, llavors tendeixen a fer més acumulació. Alguns aliments que contenen més d'un gram per cada 100 grams ja es consideren amb molta sal, i això amb els quadres nutricionals de les etiquetes dels productes processats ho podem veure. Per tant, hipertensos o gent que ha tingut patologies de ronyó, gireu sempre l'envàs i fixeu-vos-hi bé.
Aquella lletra tan petita.
Sí, bueno, ja no només en els ingredients, sinó els quadres nutricionals també posa el contingut en sal. Llavors sí, si tens alguna patologia és millor que t'hi fixis. Val? Hem de dir que el cos està acostumat a viure amb poca sal. Val? I aleshores, normalment té tendència a retenir-la. Llavors, fa aquesta retenció de líquids perquè la sal necessita aigua. I aleshores, quan tu menges molta sal, com que necessita aquesta aigua per estar a dins, doncs la reté aquest líquid, i llavors fa el que es diu la retenció de líquids, i això també provoca, com que hi ha més cabdal de sang a les nostres venes, doncs tenim el que en diem hipertensió, no? Més tensió sanguínia. I tenim aquesta sensació com d'estar com inflamat, val? Per tant, molt de compte amb persones, per exemple, que són grans, que ja es mouen menys, o si tens una feina que estàs tot el dia davant d'un ordinador, tot això és, no? Si fas molt esport, amb la sudoració també n'acabes perdent aquesta mineralització. Però si ets una persona que tens tendència a tenir una vida poc activa, has de vigilar les quantitats de sal perquè pots provocar-te aquestes hipertensions, que vol dir que tens valors superiors de 140-90 quan et fas un anàlisi de sang, i aleshores et diuen has de fer dieta baixa en sodi, has de cuinar amb poca sal. Val? Avui direm alguns substitutius, Sílvia, per la gent que vagi a fer. En canvi, quan tens uns nivells per sota de 90-60, és el que et diuen que ets hipotens, no? Que tens la tensió més baixa, llavors tens aquella sensació de marejos, o que estàs com que tens defalliments, a vegades tens una mica de visió borrosa quan t'acabes d'aixecar, fins i tot pot ser que t'hagis pogut desmaiar, val? Doncs això es provoca per deshidratació, per falta de minerals també, i aleshores necessites pujar-te la tensió. Llavors et donen una tapeta d'olives o algun menjar salat, val? O algunes herbes infusionades que van molt bé si ets hipotens, com per exemple la regalèssia infusionada, l'estèvia, la canyella o el fenifrec. Són infusions que et poden ajudar si tens hipotensió.
Això està molt bé, perquè fa una pila d'anys et recomanaven Coca-Cola o cafè.
Home, clar.
Et donava un xute i després la baixada.
Clar, perquè portava cafeïna i era un estimulant, però en realitat no necessites un estimulant, necessites recomposar aquest mineral que et falta i per això tens aquests símptomes, no?
Com podem substituir la sal?
Vinga, anem a veure que són persones més hipertenses o que volem reduir una mica el nostre consum de sal per rebaixar aquesta inflamació, no? Aquesta retenció de líquids que tenim. Doncs mireu, podeu utilitzar una barreja de sal amb llavors de sèsam torrades, que és boníssima i us la recomano molt, i es diu gomasi. En comencem a trobar els supermercats ja, però sobretot els trobem en herbodietètiques. És molt típic al Japó, i ja us dic, amb una espècie de gadget és molt relaxant fer-t'ho a casa, també. Val? Llavors tritures tu les llavors de sèsam i les barreges amb un percentatge concret de sal. Altres tipus de sals que ens poden ser substitutius, doncs, per exemple, la sal d'api, que barreja, com el nom indica, no? Les llavors d'api triturades amb sal. També és molt bona, més difícil de trobar aquesta, però en herbodietètica, si les demaneu, també us les portaran. Després tenim la sal d'herbes de tota la vida, que són herbes deshidratades barrejades amb sal, i gairebé sempre són herbes de brou, també, i altres herbes de camp, no? També hi ha, etc., tot deshidratat i barrejat, i així ja li augmentes el gust amb aquestes herbes i aleshores no hi has de posar tanta sal, no? Redueixes una mica el consum de sal gràcies a potenciar el gust amb altres herbes. Això també ho pots fer amb espècies. En lloc de tirar-hi sal, doncs intentes descobrir espècies noves, no? Però, per exemple, l'orenga, les herbes de Provença, el julivert, el cilantre, són espècies que les pots tirar ja, t'ajuden a donar-li un gust més fort i així doncs, potser no et caldrà tanta sal o potser gens gràcies a que les espècies ja t'hi donen el gust. I un altre que funciona molt bé és el miso, que ja n'he parlat altres vegades aquí. El miso és aquell fermentat de soja que no es pot ni cuinar ni congelar perquè és molt bo per la flora intestinal, per aquest ferment que té, d'acord? I el miso també té, com que és un ferment, com tots els fermentats, un gust molt salat i aleshores això pot ser un bon substitutiu de la sal.
Amb el miso sempre dius que s'ha de vigilar una cosa, no pot ser pasteuritzat, és
correcte,
això?
Perquè quan ho pasteuritzen, que és un procés de conservació que es fa a altes temperatures, es carreguen justament aquesta bactèria que és el que crea el fermentat. I aleshores, a veure, el gust el tens igual, però la part bona a nivell terapèutic, no, és que sigui un aliment viu amb aquest ferment i això ens ajuda a tenir més riquesa de flora intestinal i, clar, si ho pasteuritzem, ho cuinem o ho congelem, ens ho carreguem. Llavors és millor sempre... A més, dura moltíssim, perquè és un fermentat, pots tenir un miso un any a la nevera i no es fa malbé, al contrari, no? La flora està allà en su salsa, vivint còmodament i el pots utilitzar. L'únic és això, no el podeu cuinar, per exemple, si voleu un brou que quedi més salat, el que heu de fer és, un cop ja teniu el brou a temperatura de beure-te-la, aleshores li afegeixes el miso, el dissols bé amb el brou i llavors te'l prens. I així t'estalvies de posar-hi sal en el brou.
I ens has promès acabar amb una recepta amb molta sal.
M'encanta aquesta recepta. Bueno, la meva cunyada cuina un salmó marinat amb sal, també, que és bestial, que l'enyoro molt, tinc moltes ganes d'anar a Cardedeu a menjar-lo, a veure si el confinament ens deixa, i li queda superbé amb ella. Però a mi m'agrada, em queda millor cuinat a mi les orades a la sal. El faig molt sovint i he dit, va, ho compartiré amb els oients de Ràdio Vilafranca i de tota la xarxa, perquè és molt fàcil de fer, el que necessites és temps, perquè és el temps d'enfornat, però queda boníssima i super resolutiva. Què necessitem? 2 quilos de sal gruixuda, un tomàquet, això per una orada, d'acord? 15 grams d'oli, pebre, julivert, anet i una miqueta de sal per la vinagreta que farem i l'orada que sigui d'un quilo aproximadament. Val? Aleshores, jo acostumo a fer una orada per plata de forn. Què és el que faig? Primer de tot, preescalfem el forn a 200 graus. Aleshores, amb una safata de forn li fas un llit de sal gruixuda, d'aquests 2 quilos de sal que has comprat, d'aproximadament un centímetre i mig. A sobre li poses l'orada. En l'orada li fas com... tota sencera, neta però sencera. Li fas com uns talls en el ventre i a les escames i li afegeixes allà l'anet picat perquè agafi el gust mentre està fent la cocció. Quan ja el tens així, li poses tota la sal per sobre de manera que et quedi coberta i si pot ser que et quedi pla. Val? Perquè així la cocció és més uniforme. La pressiones una miqueta perquè no quedin espais d'aire i ho poses al forn en aquests 200 graus que estava durant 30 minuts. Ja està. Mentre ho tens al forn, pots fer una mica de vinagreta per servir-la. Jo el que faig és ratllo un tomàquet o el tritures amb la trituradora, li afegeixo julivert picat, sal i oli. Ja està. Llavors, un cop ha passat el temps de forn, el treus... Quan ja no et cremes, trenques aquesta crosta perquè la sal, no?, ha perdut aquella poca aigua que té en el procés d'enfornat amb la calor i aleshores has de trencar aquesta crosta que queda com més dura i has de retirar la pell del peix perquè estarà molt salada i el serveixes als lloms nets, ja sense espina ni peix. Ho emplates servint amb la vinagreta i això és boníssim i superfàcil i molt saludable, a més.
Agrada a grans i petits?
Sí, bueno, els meus sí. No sé si perquè estan acostumats, però si els agrada el peix, els agradarà molt.
Astrid Barqué, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un divendres més. Ens retrobem en 15 dies.
Fins aleshores. Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local. Without saying a word, you can light up the dark.
as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. Truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your head says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all.
Ronald Keating i aquest When You Say Nothing At All. Ens plantarem a les 10 del matí, connectem amb el butlletí de notícies, ens posem al dia, breu pausa publicitària i seguim amb l'actualitat que avui destinem a presentar el Pla d'Accions 2021 del Consorci de Promoció Turística del Penedès.
Hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best